Les tardes a Ràdio Estel són la caravana.
Vinga, va, gairebé 7 minuts que passen de les 4 de la tarda. Moment per tornar a posar en marxa la nostra caravana i obrir-li les portes al compositor i director musical Marc Sembola, Núria.
Nascut l'any 1979 a Barcelona, el nostre convidat d'avui destaca per la seva dedicació a escrivint nous musicals de creació, com ara La filla del mar, una producció d'èxit del Festival Grec de Barcelona i Focus, que ha rebut el Premi de la Crítica a la millor composició original. Entre els seus treballs més destacats també hi trobem títols com Art Band, La llegenda del quart rei mag, Les històries naturals i Tom Sawyer, detectiu. Pel que fa a la seva faceta com a director musical, també és responsable d'espectacles com ara El projecte dels bojos i Ojos verdes. Una carrera impecable i de grans reconeixements que no fa gaire se li ha sumat un nou hit. I és que Marc Sembola s'ha convertit en el primer espanyol seleccionat per crear un musical dins del programa Johnny Mercer Foundation Writers Group at Godspeed Musicals. Un projecte que des del 2013 dona suport a creadors d'espectacles del teatre musical que volen fer el gran salt a Broadway.
Marc Sembola, molt bona tarda.
Molt bona tarda. Moltes gràcies per convidar-me.
Quan la casa dorm i tot just he donat la volta al coixí, començo a somiar, però en Gregori em xiula. És l'hora. És l'hora. I jo que em desperto amb la força de 100 pescar.
Primer de tot, la més sincera enhorabona, moltes felicitats perquè convertir-se en el primer espanyol seleccionat per crear un musical dins d'un prestigiós programa com... La Núria ho ha fet molt bé, ara em toca dir-lo, sí. Mira, veuràs tu. Johnny Mercer Foundation Writers Group and Godspeed Musical.
Sí.
Que bèstia, això, no?
No s'ho volgut dir, però allà li diem Godspeed Musical i així ens estalviem tota la parafernàlia aquesta.
Home, podríem haver començat així.
Però tenia ganes d'escoltar-vos-ho dir. Perquè a mi, el primer dia que vaig intentar-ho dir, també vaig patir bastant, la veritat. No, la veritat que ha estat un regal després de La filla del mar i dels reconeixements i de la trajectòria. Que reconeguin la teva feina des d'allà, que és el bressol del teatre musical com l'entenem ara. Clar, és un honor i ha estat una oportunitat i vinc carregat de piles d'energia, d'inspiració, d'haver après de gent molt bona que s'ho està corrent cada dia allà, perquè pensem que nosaltres veiem els 20 musicals que hi ha en cartell allà i pensem que bé que ho fan, però aquests 20 musicals han passat 8 anys treballant-se i retreballant-se i reescrivint-se, i després ha arribat la producció de no sé què, l'han canviat tota. Vull dir que el que acabem veient és un producte que el tenen molt estudiat, que ha fet un recorregut molt llarg, i que aquí és una mica el que ens falta, no? Aquí ens diuen, mira, aquesta producció, assagem en 6 mesos, ho ensenyes un mes i te'n vas al carrer. I ja, igual, ja no tornes a fer tota la feina artística que suposa això. Realment és esgotador, i veus allà que és veritat que es passa molt temps creant, però si va bé... És una joia. I veure els teatres plens com estan allà és increïble.
A més, agraïm molt que hagis vingut un dia com avui, Marc. Em sembla que em deies que vens amb una motxilla carregada de moltes coses, però també amb jet lag, una miqueta, eh?
Sí, jo m'he aixecat a les 2 de la matinada i he pensat, mira, acabo de fer la migdiada. I després ho he intentat i al final m'he posat a llegir Permagel de la Baltasar.
Uau.
I he dit, mira, començo així bé, a les 3 de la matinada, un bon dia, i aquí estic aguantant.
Com un campeón, que va dir ell.
Sí, sí.
Escolta, em deies ara, Broadway, el bressol del musical... com l'entenem ara?
Perquè aquí teníem el teatre líric, que per mi era el teatre musical que teníem aquí, el vam oblidar bastant, i és veritat que, com tot, han passat molts anys i potser els textos han quedat una mica antics, però hi ha molt poca feina, només uns quants que ens preguntem si estaria bé recuperar-los. No perquè hagin de ser els nous hits, però potser sí perquè els escoltem i sapiguem el que vam intentar fer fa més de 100 anys aquí, no?, a Catalunya.
De seguida parlem de La filla del mar i d'algun dels teus projectes abans, però hem començat parlant d'aquest Godspeed Musical, eh? Uh-huh. Què és i en què consisteix aquest programa?
Doncs Godspeed Musicals, per així entrar directe, és on va néixer, entre d'altres, Annie, el musical... L'Annie,
bueno... Famós Tomorrow, Tomorrow.
Sí, sí, exacte. Ells també van passar per un procés així. Bàsicament, el que fa molta gent de de tot Estats Units és presentar les seves propostes, estiguin més o menys desenvolupades, i tu has de redactar què vols o què pretens, què necessites d'ells. Aleshores, tu vols invertir aquestes dues setmanes o una setmana o el temps que necessitis per reformular la música, revisar tot el guió, els hi has d'explicar. Ells s'escolten les cançons que tu els has enviat, el text... Realment són gent que no estan per si... ets amic d'aquí, ets amic d'allà, o si has presentat totes les caselles que toca presentar de la subvenció, sinó aquest material ens interessa, creiem que té futur, nosaltres volem ser partíceps. El fet de participar a Goodspeed, a ells també els dona prestigi si arriba a algun lloc. Ho escolten i decideixen. No sé si eren 80 musicals que es van presentar, uns van passar després 35, i hem estat 18 o 16 els seleccionats.
Déu-n'hi-do.
Sí, sí. Aleshores, anem allà, cobreixen tot el que són les despeses de desplaçament, perquè hi ha gent que ve de Los Angeles, de qualsevol lloc, o, en el meu cas, de Barcelona. I ens paguen l'allotjament i la manutenció, les dietes, diguéssim, perquè estiguem el temps que necessitem treballant en una casa, a l'equip artístic. Per tant, si hi ha el lletrista, el compositor i la directora, que érem nosaltres, doncs tres persones en una casa, molt maca, de dues plantes, molt acollidora, i preparada perquè nosaltres anem a treballar. Hi ha un piano, hi ha una impressora per si necessitem imprimir una cosa, que em va semblar una mica que ja estava passat de moda, però hi és. I vam imprimir coses perquè no fos dit, no? Però i et donen l'espai perquè tu, allò que els has demanat que necessitaves treballar, ho facis. A la vegada que tens un equip de gent que poden ser, no sé si li diria consultors o coach o de dramatúrgia, hi havia un departament musical també, i un que estava en una posició una mica més de productor. Gent del sector que hi entén molt. I ens enviaven un mail, ens deien, escolteu, estem aquí, si ens necessiteu, quan vulgueu, i si no us necessiteu, no passa res. I cada vespre, nosaltres estàvem, però hi havia 5 musicals més. Cada vespre ens reuníem a les 7 de la tarda, horari d'allà, que jo encara no m'hi he acostumat, havent sopat ja.
Wow.
I compartíem el que havíem fet aquell dia, o mira, us volem ensenyar això, és una cançó que és del protagonista i no sabem si l'escolteu així d'entrada, si vosaltres enteneu el que nosaltres volem dir. Els ensenyàvem als altres compositors dels altres musicals i després, amb un ambient molt maco, que és una cosa que també penso que trobaria a faltar molt aquí, tots d'una manera molt educada, molt sensible, deien, ostres, això m'ha agradat molt, potser aquí no he entès, o aquí potser m'ha faltat detallets, i tots opinaven des d'un lloc molt per ajudar-nos. El primer dia, un dels organitzadors va dir, les idees que aporteu cap als altres grups no són drets d'autor, són regals que els hi feu, i ho hem d'entendre així. I em va semblar molt maco dir-ho així, perquè a més tothom va voler portar el millor de si o sí, donar el millor consell, si és que hi era, perquè el musical que ens estaven ensenyant, aquella cançó, s'entengués més, això, no sé, dir-vos, hi havia la Beth Malone, que és la que va estrenar Fun Home, i la tenia a 2 metres cantant-me un nou musical que està creant amb dos creadores més, i jo volia intentar fer veure que no era molt fan, vaig aguantar bastant bé. O hi ha un noi super jove, 24 anys, que és un mega crack, que d'aquí poc segur que el sentirem a parlar d'ell, que ho feia tot ell, que interpretava tots els personatges, tenia una veu increïble, feia una música superxula, feia musicals a partir també de rap, però no el rap que coneixem de Hamilton, sinó el rap afroamericà. Va ser molt impactant. Van triar diferents musicals que cadascú tenia la seva particularitat. Crec que estàvem prou lluny l'un de l'altre. I vam presentar el nostre, també.
El vostre musical, que és Possession, The Legend of El Rojo.
Sí. Com diuen ells, és El Rojo.
El Rojo. Rojo.
M'encanta. Jo, inclús, quan gravava les cançons, jo també deia El Rojo, ja, perquè m'entenguessin, no? Jo sempre dic que és una barreja. La primera inspiració va ser les Sabatilles Vermelles, però ha passat, per mi és un Carmen, un Faust...
Ahir és nada, eh?
Hi ha com molta cosa, I al final acaba sent els poders... Això ho vam mirar, això ho vam construir allà. Mm. Vam construir bé la llegenda d'aquesta guitarra. Una guitarra que té uns poders i que qui la té, qui la posseeix, desperta en ell coses que té ocultes, siguin bones o siguin dolentes. I hi ha un coprotagonisme aquí, però un dels nostres protagonistes es fa amb aquesta guitarra. I és tot el que passa al voltant. Hay pasión, hay sangre... I no tothom mor, que per mi això és important, perquè penses, a veure, l'última cançó quins la cantarà, si morien tots. Però sí que jo crec que la història està explicada a través de la dansa flamenca, el so és flamenc, però no és flamenc, sinó que té un sabor, perquè és un llenguatge de teatre musical per damunt de tot. I això, jo crec que aquesta sonoritat, l'estil flamenc, els agrada molt, i jo crec que és aquella cosa que pot ser potencialment favorable al nostre musical perquè segueixi endavant.
Aquest musical el veurem aquí?
No el veurem aquí.
A Broadway? No.
No t'ho sé dir. Jo crec que si fem un camí més llarg encara i seguim donant-hi voltes a certes coses, és material per Off-Broadway. Perquè Broadway és molt... Com dir-ho? És una pressió massa gran com per fer un espectacle amb aquesta part exòtica a través de la dansa i que no és Bob Fosse, diguéssim, per dir-ho així. Clar.
M'interessa saber, Marc, on neix la passió de Marc Sambola pel món dels musicals?
Doncs mira, Marc Sambola va començar a fer teatre perquè un amic, el Marc Vilavella, de la Berni Teatre, li va dir, escolta, que faig teatre als Jojos de Gràcia, per què no t'apuntes? I jo vaig començar a fer teatre. Era molt dolent, jo, molt dolent. I total, ho vaig acabar deixant perquè veia que no feia cap favor a la professió. Però jo tocava la guitarra, li cantava els desamors, em deixaven les nòvies i jo... Ai! I els feia cançons. I vaig trobar la manera de fer com unes primeres cançons dins d'espectacles de teatre. Eren músiques incidentals. I a poc a poc vaig acabar escrivint cançons per teatre musical. Crec que aquí som una mica desconeixedors a vegades de què podem arribar a aconseguir en un musical, no?
Analitzem una mica el musical, és a dir, segur que tu has sentit alguna vegada, Marc, algú que o no li agraden els musicals o no està satisfet amb els que ha anat a veure i els banalitza dient allò que inclús van a cantar per anar a buscar una barra de pa, per exemple,
Clar, obriríem... Això també passa a Broadway, també hi ha un públic que no els agrada els musicals. Això ens passa aquí... i ens passarà si seguim tenint només franquícies. Que ara llegia una cosa que parlava dels musicals de creació, el de Dago i de Gom, de l'Alegria que passa, fantàstic, que s'ha d'anar a veure. Aquests musicals de La filla del mar que vam fer fa poquet, o Egos Teatre, que està al Teatre Gaudí fent també un musical. Mira, nosaltres fem musicals de creació. Jo crec que per desconeixement d'aquest tipus de teatre que fem aquí... la gent li té aquesta tírria. A mi em genera aquesta mateixa animaversió veure segons quin musical, perquè el teatre musical és una obra de teatre on a vegades es canta un text, per mi. I quan vaig començar a treballar en teatre musical, com que era un actor frustrat, jo em poso la pell de tots els personatges, intento que s'entenguin totes les paraules, donar-los les pauses que necessiten, que després l'actor fa la seva lectura. Però jo des de compondre penso, si dic aquesta paraula, necessito una mica de temps. Si m'acaben de fer fora de el que sigui, jo he de cantar una cançó perquè estic trista, necessito 8 compassos per processar el que m'acaba de passar. No puc començar a cantar de la nada. I, bueno, som uns quants que estem intentant picar pedra, no? Ara acaba de sortir la notícia d'això que passarà al Grec, que serà el Ring, que serà aquest contest aquest... Ara no em surt en català, però, bueno, de musicals, sí. No? Aquest Ring de musicals on s'ensenyaran propostes. Uh-huh. Ja s'estan fent coses, però és veritat que algo que estem reclamant des de fa temps és que no pot ser que Teatre Nacional, el teatre públic, veti les coses que són teatre musical pel simple fet que són teatre musical, a no ser que siguin un experiment on hi ha algú que toca una guitarra i canta.
Tinc la sensació, Marc, que el teatre musical, almenys al nostre país, ha viscut com grans muntanyes russes, ha tingut molt, molt, molt èxit, ha tingut èpoques de certa banalització, ara en parlàvem, ha tingut èpoques que s'ha vist, ara ho comentaves una mica, com el germà petit del món del teatre, perquè, clar, allò és musical i només canten i això. Mm. L'estat de salut dels musicals a casa nostra és greu?
A veure...
Dels de nova creació, parlo,
sí, eh? Sí, jo crec que nosaltres seguirem fent, si no me'n vaig a Broadway, però aquí seguirem fent musicals perquè, evidentment, és una de les nostres passions. Però sí que és veritat que no podrem seguir fent musicals si no se'ns ajuda. No pot ser que només s'ajudin els teatres i a nosaltres ens cobrin el 50% de la taquilla i que les companyies que estem picant pedra, creant, passant-nos hores... Recordo La Filla del Mar, una reunió de 13 hores amb tot l'equip artístic a casa meva. La gent no va cobrar un duro per fer això. Ho feien per passió i la cosa va anar bé, però hi ha molts altres musicals que no poden i no podem anar als teatres sense tenir cap mínim garantit. Es fa molt difícil. I el teatre públic, que crec que ens hauria de donar un cap de mà en això... Sí que és veritat que sentim aquest rebuig. No deixaran que nosaltres... No aconseguiran que nosaltres deixem de fer teatre musical i de creació, perquè jo crec que els que volem fer teatre musical i en català a Barcelona, a Catalunya, som gent que pensem que hi ha un so, hi ha una manera de fer molt nostra que difereix del teatre que estem veient a altres llocs, a Madrid, o els que arriben aquí, que van camí de Madrid i que utilitzen Barcelona simplement com una manera per passar d'aquí o que la producció els hi surti més barata, no? Ui, estic rajant molt avui, perdó.
Està bé.
Escolta, ja,
m'aprofitaré aquest jet lag.
Sí, és el jet lag. Però sí que és veritat que penso que... I som uns quants, i ho parlàvem amb el Toni Vinyals, que és l'impulsor del ring d'aquest que faran
el grec,
que sí que pensem que nosaltres tenim molt a explicar i una manera de dir que és genuïna, però necessitem l'espai per poder desenvolupar-ho i per poder ensenyar-ho. Per molt que diguem, La Filla del Mar no va anar bé de públic i es fa molt difícil arrossegar el públic al teatre, a veure aquestes propostes. Altres coses segurament no, però aquest tipus de propostes falta que els mitjans de comunicació en parlin, que ens ajudin una mica, perquè no és fàcil i perquè entenem que és molt més fàcil pensar una producció que ja anirà directament a Madrid. Venir a Catalunya és complicat. Aleshores, no estic demanant que ara em truquin i em comencin a donar ajudes, no tant per mi, que jo més o menys vaig sobrevisquent, no?, però sobretot a la gent que està intentant fer coses molt xules i que encara que vagin a un teatre petit, les han de fer. Jo ara, després de La Filla del Mar, tinc un projecte també amb el Jaume Vinyes on seran dos actors i potser dos, tres músics. Tornar a les coses petites també ens agrada. Jo crec que quan l'espectador ve enganyat, s'adona que el teatre musical que li volem ensenyar és una altra cosa. Allà a Broadway els hi vaig estar parlant amb una productora d'allà que es diu Showtown, de La Filla del Mar, i se li van obrir els ulls quan li vaig dir que dins de La Filla del Mar el segon acte era una obra de text, no hi havia música cantada, i això li va interessar molt, perquè aquí de cop és que és un musical, no és un musical, clar que és un musical, però és una proposta nova, no tinguem por a descobrir-les, i Catalunya és una terra de teatre, de text, doncs què millor que fer un musical on hi ha un algo que enganxa la gent, que diu: ostres, ni m'he donat compte que no estàveu cantant. Això és fantàstic.
Temo que serà una entrevista llarga, eh? Cada cop que parles me'n vaig apuntant 5 preguntes.
Perdó.
No. Això és que resulta molt interessant. Sí, sí. Però m'interessa desmitificar coses. Per exemple, Marc, un dels grans mites del teatre musical és: anar al teatre musical és molt car.
Voleu que us digui el que últim que vaig pagar per anar a veure Sweeney Todd? No. Però la mitjana de $150... fins a 250 que he pagat jo per anar a veure un espectacle, s'ho valen. s'ho valen. Després la gent et demana un descompte per una obra que val 30 euros i se'n va a sopar a l'Asian Ways i se'n gasta 32. Vull dir que la nostra escala de valors és diferent. Vaig anar fent post que els meus amics m'han anat dient que ja tenien ganes que tornés perquè els hi feia molta enveja anar veient el que penjava. I explicava que donava gust veure les cues, tot i que jo soc, odio les cues. Cues per entrar al teatre. Bueno, no, cues pels tíquets. Cues per entrar al teatre. El teatre està cada dia ple, tots els teatres. Però no ple que hi ha quatre files a darrere buides. Ple a tot arreu. A tots els teatres que he anat, estava ple, i anava saludant, com que anava sol, anava saludant a la senyora d'aquí, d'on vens, o vingui d'aquí, ah, molt bé. La gent va sola, també, al teatre. O sigui, he gaudit molt d'això. Els crits, quan surten els actors, és veritat que hi havia el de Stranger Things, el no sé d'onde, o la Lia Michelle, que sortia amb una gorra per no ser vista. Però també els hi criden els que fan a l'MG, que és el nou musical de Michael Jackson, que no l'he vist, però no me'n van parlar molt bé. Però si ja criden aquí... Després allà hi ha una cosa, que és que cada cop que surt un actor, jo crec que els hi tenen reservat com un, dos minuts d'aplaudiment. Aleshores, comença el musical, no sé què és, surt l'actriu principal, i allà, jo no sé què fan els músics, deuen allà aguantar, van fent un bam, un loop, i la gent els aplaudeix, i quan acaba d'aplaudir, comença
a cantar. Que hi ha una parafernàlia que aquí no hi és. No?
Hi ha un respecte per la cultura, i inclús, encara que no t'agradi alguna cosa, ho vas a veure.
A mi això... em referia com a espectacle, eh? Com a sentit d'espectacle. És a dir, anem al futbol i fem el... cridem allò, no? El que sí. Sigui, no? I ens tornem tots com a cabres. Anem a veure un musical. Silenci però... tothom.
Jo he de dir a mi una cosa que em xocava també és que gent... acabava l'espectacle. Aquí a Broadway poca cosa, eh? Bé, he tingut alguna persona molesta a prop meu. Un mòbil dels 15 espectacles que he vist. És poca cosa. Poca tos, també. Quan acaba l'espectacle, encara que no t'hagi agradat, tothom es posa de peu. Clar. Perquè l'esforç que fa la gent a sobre l'escenari és descomunal. Ja no dic que ens hagi de passar això aquí. No cal, però que hi hagi una mica més de curiositat i que entenguem que la cultura és important... Estem molt difusos amb el que és la nostra cultura i ja no sabem ben bé què és, i si apretem perquè la nostra cultura sigui escoltada, ens diuen que nosaltres volem imposar alguna cosa. I aleshores, com que ara estem en aquest moment de... Bueno, hem d'estar com per tot i que tothom estigui content, ja no sabem reivindicar que fem les coses en català, que parlem amb la gent en català, que fem les coses en català si podem fer-les, i si algú no ens entén, evidentment podem canviar. Però el teatre... O sigui, jo, a casa meva, s'ha parlat tota la vida en català. Per què no puc anar a veure coses en català? Per què no puc tenir una vida plena culturalment en el meu idioma? Em sembla molt bé que vinguin coses de fora, com ha de ser, però poder veure coses en el meu idioma i musicals que m'agraden i que, a més, a Madrid està funcionant molt bé els musicals. No sé quants musicals hi ha ara, però és una bogeria el que passa. Aquí no, perquè aquí tenim aquella coseta... Però allà està funcionant molt bé. És veritat que aquí hem de veure si es fem en català, en castellà... Es podem fer amb els dos idiomes, podem fer grans produccions, podem fer produccions que els ballarins ballen sense sentit entre una cançó i una altra perquè la dramatúrgia està mal feta. O podem fer coses petitetes, però ha de poder coexistir tot. I jo no dic que només existeixi teatre musical... Jo, quan vaig veure una obra de text, també m'inspira per les coses que m'agrada fer. També he posat música ara a Cartes d'Amor, que torna a Versus Teatre, i és un procés que m'encanta. Posar música de fons, els sentiments que li passa a un actor, m'apassiona. I la gent no ho veu, però està allà. I jo li faig així el copet amb el cap a mi. Aquesta cançó, aquesta, escolta aquesta. I ahir deu pensar, estic pendent de l'obra. No? Però vull dir que hi ha molts espais per la cultura i hem d'aprendre a descobrir-la tota. Jo amb el grup vocal, que és el grup vocal que dirigeixo, hem fet com diverses coses. Fem des de la petxanga més divertida de Festa Major, hem fet Octubre Cançons per la Llibertat, que eren cançons de cançó protesta. Fa poc vam celebrar el centenari de l'Orfeo Badaloní i fèiem peces com el Rossinyol, No aconseguiran... Bueno, coses com molt emblemàtiques, no? Els Segadors... fem com molt de tot. I sempre els hi dic, quan em fan cara de, dic jo, en sumallufes, no? De, farem això, i fent aquesta cara, ara a veure, espero que a casa tothom faci com la cara de...
Sí,
què
sí,
deu
sí,
ser
sí.
La cara d'en sumallufes, sí, no?
Crec que pues, queda clar.
Sempre els hi dic que no és tan important el que fem, sinó com ho fem. Crec que és important poder veure un espectacle de dansa, encara que no t'apassioni la dansa. A Broadway vaig anar a veure l'estat en prèvies Dancing, que és una reposició d'una cosa de Bob Fosse, i jo... M'agrada molt la gent que té la capacitat de coordinar el seu cos. Va ser espectacular. Semblava un partit de futbol, he de dir. La gent no podia parar de cridar, aplaudir enmig d'una de les coreografies perquè el que feien era brutal. Encara que jo no sigui un fan de la dansa, ostres, veure-ho és impactant i t'aporta coses.
Deixa'm aferrar-me a això que deies ara de no és tan important el que fem, sinó com ho fem. Ara ens parlaves del món de Broadway. Jo també sóc un fanàtic boig dels musicals. Entre altres, he anat a Londres a veure El fantasma de l'òpera. Vaig anar al Majestic Theater, si no me'n recordo malament.
Que tanquen ara. Ara se'n va i està tot exaurit. No hi vaig poder anar.
Quina paneta. Sí. I una de les coses que més em va sorprendre anar a veure El fantasma de l'òpera allà és l'espai. Espai reduït. És a dir, que per fer grans produccions tampoc necessites un liceu, no?
Hi ha de tot. Cada teatre que he anat em sorprenia. Sí que la majoria tenen aquella cosa antiga, bonica, de principis del segle passat, que és fantàstica. Vull dir, tu t'asseus i els teus genolls estan rebentant l'esquena del de davant, perquè és molt petit, perquè ja volen posar moltes butaques. I mira, justament l'Abel Garriga, que és un pianista que va estudiant a Berkeley, ara està tocant el Faniguel, que està fent la Lia Michel, i ell a vegades fa de director musical també, i si no fa piano 2. I em va passar al backstage, jo vaig ser, he de dir guest, i sí, em va dir guest, i jo vaig entrar, com jo, com un fan, tot feliç, i vam entrar al teatre i em deia... Veus, aquest és un teatre petit i hem tingut problemes perquè hi havia unes escales que havien de pujar i no van poder perquè a sota hi ha el fosso amb els músics i els músics està el director i veu els músics a través d'unes càmeres perquè no els pot veure perquè...
Wow.
Vull dir que... Però és tan gran la indústria que troben la manera. I si les escales no van, ja fan una altra cosa. I si no, són ells que estan allà i és espectacular. Fanny, que de cop és un clàssic... Ostres, jo vaig sortir al·lucinat, em va encantar. La Lia Michel està espectacular, però tots estan fantàstics. Veus el cos de ball allò fent aquell número i fas... Uau! Aquí veiem un clàssic... No, està espectacular. Evidentment, hi haurà altres musicals que potser m'han dit més o que em saltaven les llàgrimes de pensar quina meravella que estic veient, no? Però, ostres, Fanny Gael també em va encantar. Em va al·lucinar molt de com es pot agafar un clàssic i sense modificar grans coses donar-li vigència. Encara que el text sigui antic, algunes coses puguin quedar antigues, li segueixes reconeixent el valor.
Abans que em parlaves de català i castellà, quan han vingut musicals de fora, El fantasma de l'òpera, El rei León, que està a Madrid encara, em sembla, Rent va venir també, ets partidari que se'ls hi canvi la lletra al nostre idioma?
Si entenem el teatre musical com una comunicació directa amb el públic, sí. El que passa que aquí a Espanya en general, diria, a l'estat espanyol, crec que venim de la tradició que feien aquelles pel·lis musicals d'Estats Units i quan arribaven les cançons els hi treien els subtítols, i com si les cançons no fossin importants. El Xavi Cassant, que em donava classes de teatre musical, vam veure alguna d'aquestes pel·lis. I vam haver de canviar els subtítols en anglès per entendre, per saber què deien. Sí que és important. Adaptar és molt complicat i hi ha molta gent que s'ho curra molt perquè arribi de la millor manera, més actual, no, que la rima no traeixi el que s'està dient, no? Que la rima pot ser molt enginyosa, però si el personatge no hagués rimat així, sisplau, no ho facis, no? Perquè si no queda com estrany. Però sí que és veritat que és important que el missatge, el que s'està dient, ens arribi. No tinc res en contra del castellà en aquest sentit, perquè jo tinc la sort i el privilegi de poder assumir els dos amb molta tranquil·litat. Però sí que és veritat que sento més meu quan hi ha alguna cosa feta en català. I de creació, perquè el que genera és que hem d'investigar una miqueta, perquè no tenim tants referents. Tot i que existeixen, però els desconeixem, perquè com que aquí rebutgem tot el que hem fet en el passat, com la tradició de la sardana, o de la cobla, o de etcètera, etcètera, les partitures, els textos de coses que es van fer en el passat han desaparegut, no existeixen, s'ha de rebuscar molt. Però sí que és veritat que a dia d'avui investigar i trobar una cosa nostra, que és una temàtica nostra, que està inspirat en un text teatral nostre, el que sigui, fa que hi hagi un color que t'hi reconeixes més. A mi em passa això, i ara altra gent que no, però a mi sí.
Deia, de seguida parlem de la filla del mar. Abans, però, si no t'ho pregunto, no em quedo tranquil, per simple curiositat personal, eh? Et posaré un nom sobre la taula i em dius què significa per tu. Andrew Lloyd Webber.
No m'agrada.
Oh! S'ha acabat l'entrevista.
No. Perdó.
Ara sí, és el meu mica... déu dels musicals.
Ho he dit una mica molt brusc. Per mi, mira, vaig veure el Bad Cinderella i he de dir que el primer que vaig dir va ser per ser Webber em va agradar. Crec que en aquest ha aconseguit una cosa que jo no acabava de trobar amb ell, que era que m'acaben cansant una mica d'aquestes melodies tan empalagoses que fa, que és veritat que se't queden, és veritat, però necessito una mica més de xitxa. I a Bad Cinderella, ostres, excepte algunes que tenia tot el sentit de que fossin supermelòdiques, hi ha molta canya. I penso, a dia d'avui, que som la generació... Jo, nosaltres no, però ja estem en una generació de TikTok, de coses de 20 segons ràpides. Tenir una mica de ritmillo, allò de potència, ens ajuda a passar més ràpid. Que també m'agrada, eh? Però he de dir que així, si em dius entrada, aniria a veure qualsevol altra cosa, tot i que vaig estar a punt de veure el Fantasma, però no quedaven entrades.
Marc,
ara ja no vols seguir.
No, vull comentar moltes més cosetes. Farem una cosa. Pots marxar a les 5 de la tarda?
Sí, clar.
Sí? Anem a publicitat i seguim parlant amb Marc Sambola.
Ràdio Estel.
La ràdio nocturna de la casa té un nom. Camins.
Un programa que va a tope, oi, Pol?
Estic a tope.
Esports, reflexió, entrevistes, cultura, acció social, economia, humor i actualitat.
Bueno, actualitat d'aquella manera.
Cada vesprada de dilluns a divendres.
Serà Vietnam.
A partir de les 8 de la vesprada, Camins.
Exactament.
Exactament què? Rafa Sanauja.
Camins a Ràdio Estel. Exactament.
Estem treballant per a tu. Transformem Rodalies. Invertim més de 1.000 milions d'euros en 101 nous trens molt més moderns i accessibles. Continuem fent passes per construir una Catalunya més connectada i cohesionada. Rodalies de Catalunya, operat per Renfe. Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana. Govern d'Espanya.
Si has de fer front a un feixuc tràmit legal o un conflicte jurídic, ja siguis autònom, empresa, treballador per compte aliena o consumidor, els advocats i assessors de Digestum Legal t'ajudaran. Digestum Legal, un despatx multidisciplinar amb prop de 40 anys d'experiència que presta serveis professionals amb rigor i compromís per una bona gestió i defensa jurídica. Truca al 93 265 78 44 o contacta'ns mitjançant les xarxes socials. Digestum Legal, defensa jurídica integral.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Les tardes a Ràdio Estel són la caravana.
Once upon a time there was a railroad line. Don't ask where, brother, don't ask when.
Perquè em venen unes ganes de dir seguim parlant amb Marc Sambola. Doncs sí, seguim parlant amb Marc Sambola. Per cert, hem posat aquest tema perquè ens has dit, jo si tinc un musical de capçalera, és aquest. Quin és?
Hadestown. El tinc de capçalera de fa 4 dies. Me'l van recomanar fa temps. I el vaig escoltar, vaig pensar, molt bé, bueno, està bé. I després vaig investigar una miqueta més. Bé, vaig anar a veure-la ja a Broadway i vaig haver de tornar-lo a veure dues vegades més. L'últim dia que estava veient musicals, que al vespre anava a veure Sweeney Todd, al migdia vaig dir... Doncs torno. Ja em van saltar les llàgrimes perquè ja sabia que era l'últim. O sigui, trobo que... reversionen un clàssic que tothom coneix, la història d'Orfeu, des d'un punt de vista supermodern, molt complexa musicalment, pels que som músics, diguéssim, que dius, com estan fent això? I és d'una bellesa, em va recordar en algun moment, ara quedarà molt malament això, però vaig pensar en algun moment a la filla de mare en aquest concepte de que els músics estan en escena i ho veus tot molt acústic, que tota la companyia està tota l'estona en escena acompanyant el que està passant en escena, que és d'una modernor increïble, tot i està parlant d'una cosa tan antiga, i que tenen molt clar el que ens volen explicar i com ens ho volen explicar. És un musical que el 2000, diria, 18-19, l'Anaïs Mitchell, que és la compositora, veia que això no se'n sortia, i va dir, mira, faig un democast, un àlbum, concept àlbum, i ho deixem aquí. I gràcies a haver fet això, va haver-hi uns altres productors interessats i va seguir endavant. I sort, perquè per mi tot el conjunt és una obra d'art. He de dir que Hamilton crec que és un abans i un després en teatre musical.
És una barbaritat, Hamilton.
Però... i molta gent m'odiarà, a mi aquell senyor em cau malament i la seva dona encara més, perquè el perdona. I aleshores la història no em diu res, la música és meravellosa, la il·luminació és un escàndol, la coreografia és increïble, hauries de veure-ho quatre vegades per poder...
No sé. L'humor satíric i polític que se'n desprèn és brutal.
I és, però a mi jo... Quan Orfeu es gira... i Euridice se'n va cap a baix, o sigui, ploro, i sé què passarà, i em saltaven les llàgrimes. Aleshores, com aconseguir que una cosa que a priori pot importar poc arribi? I és per la bellesa que té en general. Hamilton, jo deia que faria una funció només mirar entre els actors i la il·luminació, per veure com van canviant les llums, perquè és d'una bellesa increïble. Hi ha moments d'escàndol, però és una gran producció. I Hadestown treballa des d'un lloc molt més de companyia, que està, no sé, surt... ara no em sortirà. Comença l'espectacle, que es pregunten... Tot ok? Sí? Tot ok? Ok, comencem. I comença. I a mi això ja perquè l'acte teatral és aquest regalar... recordo la filla del Marc, el primer que fèiem, la primera versió que vam fer, érem una cinta al terra, i quan traspassàvem aquella cinta entràvem a jugar. I això el públic ho entén. Entén aquest punt de... Tinc tots aquests actors aquí asseguts, o els músics que no estan tocant, però estan pendents, estan acompanyant la història d'alguna manera. I, no sé, jo... Modernó de vestuari... el cast és impecable, és molt fort. No ho sé, em va impactar molt. Ara, he de dir que, això ho deia mentre riures, però no hi ha musical que no s'apreciï en Broadway si no té un giratori. Ara tot gira. A l'escenari ha de girar. La majoria de produccions que vaig veure, hi havia un cercle allà enmig que començava a girar i la gent començava a anar-se'n cap aquí, cap allà.
S'hauria fixat en Maricel.
Exacte. Només un giratori. Però, ostres, saben molt bé què fan i no són tres persones que fan un musical. I això ho saben molt bé. Jo crec que el Lin-Manuel Miranda, el que ha aconseguit amb Hamilton és que tothom remi cap al mateix lloc amb ell, i ell, que és un gran coneixedor dels clàssics, de la seva història de teatre musical, quan coneixes les regles és quan més fàcilment les pots trencar, no? Quan dius, això ho has fet, per què has fet això? Perquè en principi tinc aquesta estructura i després jo tinc la capacitat per trencar-la. No ho he fet al tuntun. He dit, mira, això ho he fet per això, i això ho he fet per això. I si algú em pregunta alguna cosa que no sé, jo faig veure que la sé, però després me la penso. No, que vull dir que realment es nota que hi ha uns equips enormes. L'Abel Garriga em parlava que els productors allà no són unes persones amb diners, són unes persones que entenen molt de teatre musical i estan asseguts quan acaba un passe i aporten. I aporten perquè aporten, però també aporten perquè tenen molta cosa a dir i moltes vegades
s'ho creuen.
Suma, no? I no és per tenir més públic, és perquè l'espectacle sigui millor. I com més millor sigui l'espectacle, més públic hi haurà.
Ara sí, va, parlem de La filla del mar.
I jo que em desperto amb la força de 100 pescadors, trepitjo la sorra i li dic bon dia, bon dia.
Ara... Hi ha un abans i un després de Marc Sambola, després de La filla del mar?
Sí, perquè vaig fer el que vaig voler, perquè vaig tenir la complicitat de la Berni Teatre, el Marc Vilavella i la Gràcia Fernández, perquè amb el Jaume Vinyes havíem començat a fer un altre projecte que encara està aquí amb un parèntesi que algun dia seguirem fent, i perquè em vaig entendre molt bé treballant amb ell, perquè vam poder fer allò que creiem, la nostra intuïció ens portava cap a algun lloc i vam tenir la sort de poder-ho fer. I tot i que la producció no segueixi endavant, jo crec que amb el temps es veurà que era una proposta valenta i que em marcarà una manera de fer amb una mica més de risc i sense tanta por a fer el que se suposa que s'ha de fer o a donar-li més moments de música al teu protagonista o no, perquè igual no ha de cantar més si no té res més a dir, no? Aleshores, en La filla del mar, bueno, i a part poder estar sobre l'escenari, que el Marc Vilavella em va donar una frase, i el primer dia me la vaig deixar. Sí, perquè estava molt nerviós. A veure, si tu tens un text llarg de 2 hores, doncs tu te l'estudies, però de tota l'obra només una frase... Clar, jo vaig començar l'obra que ja estava repetint la meva frase, ja l'estava repetint, i com arriba el moment me'n vaig oblidar.
Te recordes ara quina frase era, no?
No, ja no me'n recordo. Que no és dels nostres, no sé què, que no és dels nostres. Aquí sempre em liava. Però recordo el moment de tota la companyia mirar cap a mi i jo... Silenci. Ai, Déu meu. Però bueno, després ja a les següents funcions ja vaig poder-ho fer. Tocar en escena m'agrada molt, m'ho vaig posar molt difícil perquè no em pogués substituir-me a ningú. Uh-huh. I vaig també tenir la sort de, gràcies a Focus, poder tenir dins a l'equip una persona que orquestrés, que això és el que fan allà, que és el compositor fa 4 acords i canta una melodia i després tens una gent que t'arranja les veus, que et fa l'orquestració, que si hi ha un número que s'ha d'estirar perquè unes persones han d'aixecar la cama... Jo no ho faig. Això ho fa una altra persona sobre la música que jo he escrit. No vam anar tan enllà, perquè a La filla del mar, excepte la Mariona Castillo, no aixecaven molt les cames. Vam tenir aquesta tranquil·litat de poder crear amb molta serenitat i sabent el que volíem explicar. Jo crec que recuperar Guimarà amb una història que nosaltres creiem que era molt actual i poder-ho fer amb la companyia amb la que vam estar va ser fantàstic. Jo em quedo amb la banda sonora, evidentment, i amb el treball que vaig fer amb el Jaume Vinyes amb les lletres. Feia temps que jo pensava que no volia que rimessin les lletres. Hi haurà gent que estarà a favor, estarà en contra, després em podeu obrir per WhatsApp i dir-me el que em penseu, però nosaltres teníem la intuïció que volíem partir de monòlegs o de diàlegs i que a partir d'allò ho convertiríem en música. Jo treballo molt sobre la lletra i si una persona... no el farem córrer per dir certes coses. Clar. Aleshores, prenien el temps que volien. Això va generar que la partitura, excepte algunes coses, no hi havia tornades. Recordo l'Òscar Peñarroya que em va dir... A veure, quins són els motius de cada... I vaig dir, a veure, hi ha una cosa que fa un pum-pum tota l'estona i el sostingut 11 de la protagonista i ja està, no sé, jo vaig anar fluint i vaig anar escrivint allò i ja està. I no recordo molt bé com ho vaig escriure ara. Ja, vull dir, al igual que no recordo la frase de La filla del mar, t'he de dir que recordo que estava amb una amiga Gemma Torralbo, saxofonista, que vam fer un viatget així i jo intentava inspirar-me, intentava fer la primera cançó de la Gràcia, de la Caterina, i no me n'en sortia massa, i després pujar a Sant Joan de les Abadeses al poble de ma mare i acabar de començar a escriure així més en sèrio, i aleshores quan vaig agafar ja, diguéssim, aquest filon d'escriure, sempre es diu que quan fas una parada, després costa molt arrencar, però un cop ja t'has arrencat, no, aquella primera frase quan et pregunten una cosa a l'examen i no tens ni idea de què has de contestar, fins que no dius, entenent que no sé què, fins que no trobes aquesta primera frase, en la música a mi em passa molt això. S'aturo, la pàgina en blanc m'absorbeix, m'enfonso allà dins i no sé què fer, i de cop neix una cosa. Normalment és el títol de la cançó o una paraula que significa alguna cosa important en el personatge, i aquí em surt una melodia i comença a brollar la inspiració i l'ofici també, perquè diuen que has de tenir molta inspiració, i dius, bueno, has de tenir inspiració, però després d'aquell trosset d'inspiració has de fer una... A mi em passa sovint que fas peces de 6 minuts i dius, bueno, no sé, em va passar també una miqueta amb les històries naturals de les Gigacs, que la segona cançó és el peix Nicolau, que es va tallar finalment, i vaig fer una cançó de 6 minuts, fantàstica, jo m'ho passava teta escoltant-la. I el Xavi Cassant, que sempre li envio coses perquè em digui el que em pensa, em va dir, però això del peix Nicolau en aquesta història que hi pinta? I que en realitat no hi pinta res, però la cançó...
Però...
Aleshores, d'aquí em vaig veure obligat a tallar-la a 4 minuts i finalment, per dramaturgia, s'ha hagut de tallar. Però això és aquesta inspiració. Jo també penso que les històries naturals la vaig escriure tota sobre piano, en pandèmia, que vaig ser molt feliç podent escriure només 2 hores al dia i sabent que tenia pa largo. I no és que m'ho passés bé, evidentment, com tanta altra gent que tampoc s'ho va passar bé, però sí que em va... La primera vegada a la meva vida que puc treballar 2 horetes i quan sonava l'alarma, pues venga, me voy a hacer cardio. I aleshores, cada dia anava fent 2 horetes de musical. Estic molt content de les històries naturals, de la feina que vaig fer amb la partitura allà, però és veritat que com a conjunt podem posar també lletres. La filla del mar respira aquesta cosa mediterrània que a mi m'agrada i que també és una reivindicació que els musicals també poden ser escrits a través de la guitarra i tenen una sonoritat molt interessant.
Marc, parlant de músiques de 6 minuts, m'ho estic passant bomba, eh? Bomba.
Però queden...
Em queden 6 minuts i 4 o 5 preguntes a fer-te encara.
Aniré ràpid.
No. Primera, com s'aconsegueix transportar el llenguatge d'Àngel Guimerà al segle XXI?
Molta feina d'equip. molta feina d'equip, sí, perquè la veritat que era molta gent opinant, i aleshores, aquesta paraula a mi tampoc em funciona. Bueno, provem aquesta. I després tot el procés que vam fer un estiu, vam estar treballant 15 dies amb tot l'equip d'intèrprets, gràcies a ells, per un preu per anar a fer una cervesa i unes patates, gràcies a ells que van tirar-se endavant, van sumar-se al carro, vam poder comprovar moltes de les coses i dir, això funciona, això no, i saber que el teu material sempre està en constant evolució.
Has estat nominat al Premi Butaca per un espectacle com La filla del mar, veu guanyar el millor espectacle original musical al Premi Crítica 2021. Què ha estat això per tu?
La filla del mar ha obtingut 8 premis, que jo crec que és una barbaritat, i crec que és un reconeixement a tota la feina de tothom. Per mi, que se li reconegui a la Barni Teatre una manera de fer és un orgull, i pel que hem treballat tants anys, que és tenir un segell propi. I tot i que no n'és bé de públic, i que això ens va doldre, perquè esperàvem una resposta de la gent més... que poguéssim estar més temps, que poguéssim tornar... Crec que...
Pot arribar a tornar?
No,
la filla del mar?
No ho crec. Potser a Broadway. Ja t'ho diré. Ja vindré a explicar-t'ho.
Sisplau.
Sí, però...
Estàs cremadet amb casa nostra?
No, no gens. Per què ho dius? No, no, no. Jo em buscaré la vida fora si és necessari. Ara, de moment, com que la majoria de compositors ja han marxat, jo, per sort, tinc feina. Però es fa difícil, a vegades, pensar que per tirar endavant un projecte et miren amb cara de... És que feu musical, saps? I fas...
Allò que dèiem abans.
Sí.
Marc, has participat com a jurat a Lo Happy Day, no?
Vaig estar amb... Es deia Marc Cor, però que ara es diu a grup vocal. Uh-huh. I després vaig ser coach, que va Exacte. Ser molt divertit.
Va ser coach. Existeix també una cosa que es diu Eufòria. T'imagines un talent show de musicals?
Mira, podríem mirar això del ring del Terrat i el Grec, que jo crec que serà molt interessant. Evidentment, no crec que surti per la tele. No m'ho imagino. O sigui, penseu que el Happy Day, en el seu moment, va ser un format que va funcionar molt bé, però els que aguantàvem més temps per lo que ens demanàvem érem gent que portàvem tradició de teatre musical. I això ho vaig parlar amb molta gent. Les corals de tota la vida, que hi ha una tradició immensa a Catalunya, no podien resistir al que els hi demanaven. Perquè havien de pujar a l'escenari, ballar sense partitura, no sé què. Era complicat. Jo no ho veig. Jo prefereixo que posin diners perquè fem espectacles en teatres i que la gent vingui a veure-ho per 30, 40 o 90 euros, si cal, perquè saben que hi ha actors, músics, hi ha molta gent, i això s'ha de pagar.
I ens queden 2 minuts, ara sí, per intentar-te treure't... M'has dit abans, a l'inici d'aquesta conversa, que estàs en un projecte que és possible que veiem a Barcelona.
Mira, jo treballo amb Jumping Jacks, que és, faig musicals en anglès per a escoles a tot Catalunya. Això segur que vosaltres no veureu, però els nens de Catalunya sí. I aquest any faig 3 musicals nous. Amb el Jaume Vinyes estem, i això només ho puc dir així, fent un projecte... És que, clar, no vull explicar-ho molt.
Només ho puc dir així, però somrius, va.
És una història sobre què deixem quan ens n'anem. Si deixem descendència, no la deixem, i hi ha una enfermetat al voltant, i és una història que el Jaume Vinyes està escrivint des d'un lloc molt maco, molt amè, molt divertit, perquè que plorem com posseïts de la duresa que, en el fons, signifiquen aquestes enfermetats, que jo li dic una mica invisibles, perquè no és que vas pel carrer i t'atropellen i et quedes sense cama, sinó que són coses que ens passen per dins. Aquesta duresa. Ho veurem. Jo espero que sí. Jo he fet 3 cançons de moment,
sí?
I estic enamorat de la primera.
Val. Marc Sambola, moltíssimes gràcies per aquesta conversa que ha valgut molt la pena. Torna quan vulguis a la caravana de Radio Estel, que vagi molt bé.
Ha estat una hora. Adéu, sí, gràcies.